Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.
Hola, bon dia. Gràcies per acompanyar-nos una altra vegada en aquest programa de Can 60 i, com sempre, salutacions cordials al Cinto Bel a la part tècnica i salutacions cordials a qui us parla. Bé, avui parlarem d'algunes efemèrides. La primera d'elles és que aquesta setmana s'ha complert 40 anys d'aquell famós crit del Joaquim Maria Puyal, Urruti, t'estimo, que va donar al Barça la Lliga de 1984-85. I al respecte m'han publicat un article petit al diari digital Es Diari, en què parlo precisament d'aquesta efemèride, i és la que aniré llegint ara a continuació. El títol d'aquest article és Et seguint estimant, Urruti, i diu així: continuant amb la meva dèria per les efemèrides, avui toca parlar de la commemoració dels 40 anys del famós crit Urruti, t'estimo, que va repetir amb emoció i eufòria Joaquim Maria Puyal a través de Ràdio Barcelona quan l'inoblidable porter basc va aturar un penal al camp del Valladolid que donava matemàticament la Lliga 1984-85 al Barça. La frase que el mític locutor va pronunciar aquell 24 de març de 1985 ocupa un lloc destacat en la història del club blaugrana i forma part de la llegenda popular que es va transmetent generació rere generació. Nascut a Donosti el 1952, Francisco Javier Urrutico Echea va jugar amb la Reial Societat entre 1970-71 i 1976-77, coincidint amb l'Arconada i l'Artola, i amb l'Espanyol de 1978-1980-81, abans de fitxar pel Barça l'estiu de 1981. Urruti va començar competint precisament amb Pello Artola, fins que es va convertir en titular indiscutible. Amb ell sota els pals, el conjunt barcelonista va guanyar la Recopa de 1982 i la Copa de la Lliga de 1983 davant del Real Madrid en les respectives finals. Però la Lliga s'escapava un any i altre. El darrer títol es remuntava a l'edició de 1973-74, l'anomenada Lliga de Cruyff, amb el sensacional 0-5 al Bernabéu. I això cap al Camp Nou passaven les millors cuixes del món, com cantava la Trinca. Però ni en Maradona als seus rengles, les temporades 1982-83 i 1983-84, el Barça va ser capaç de proclamar-se campió. Amb la deu del Pelusa, el Maradona, es va seure a la banqueta del Camp Nou l'anglès Terry Venables, el senyor Terry, com l'anomenava el president Núñez, que va importar un estil de joc en què sobresortia un pressing desorbitant dirigit pel mariscal Schuster. El 0-3 en el primer partit al camp del Real Madrid, al Bernabéu, ja era un magnífic presagi del que vindria després. Quan faltaven 5 jornades per finalitzar el torneig, el Barça anava líder destacat i amb un empat al camp vallisoletà de Nueva Zorrilla en tenia prou per fer-se amb el títol. Venables arrenglarà aquell dia aquest equip. Urruti, a la porteria, Gerardo, Miguel i Alexanco, Julio Alberto, a la defensa, Víctor Schuster Rojo al mig del camp i Marcos Clos i Archibald a la davantera. A 3 minuts per acabar el maig, els homes de Venables guanyaven per 1-2, amb gols de Clos i Alexanco, i tenien el títol pràcticament a la butxaca. Però aleshores l'àrbitre Sánchez Arminio assenyalà un discutible penal contra el Barça que va donar lloc a l'èpica que ara estem revivint. El genial davanter salvadoreny Mágico González es va encarregar d'efectuar el llançament mentre el mestre Puyol anava dient a través de la ràdio el porter no es podia veure per televisió. Mira que si l'Urruti l'aturés, mira que si l'atrapés l'Urruti. I sí, l'Urruti, amb una estirada de felí al costat del pal dret, va aturar el penal i va assolir la glòria eterna. Tot seguit, l'entusiasme desbordat del Puyol. Urruti l'ha atrapat, dues vegades. I Urruti t'estimo, sis o set vegades. Mentre el mític porter era abraçat pels seus companys i boig d'emoció, feia unes botifarres no se sap a qui, potser el mateix destí que tan cruel va ser per a ell anys després. Havien passat 11 anys a la Lliga de Cruyff i el Barça tornava a ser campió de Lliga.
De sora baixa dins l'horitzó damunt la mar rissada els avions dau el sol de sora baixa vermell i talent massala i merengada sa pell Espanya sellat i una pluja suau de pols estel·lar dau el sol de sora baixa i plàcidament la gent s'adulça i omple els carrers. Dau el sol de sora baixa dins el meu cor. Tothom m'estima i jo estim tothom. Falla sa corrent, ses vireres no vendran cacauet. I a la dia ses feies s'aixapen de riure. I els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I alegria, ses òrbites en sincronia. I els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins sa meva vida. I sora baixa dins l'horitzó damunt la mar rissada els avions cau el sol de sora baixa vermell i talent massala i merengada sa pell els municipals és evident fan apartar bé sa gent i deixaven de riure i els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses tases i alegria ses òrbites en sincronia i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins sa meva vida i alegria ses veus deixaven de riure i els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses tases i alegria.
Alegria, un tema d'Antoni Afont, el grup musical mallorquí fundat el 1997 que es caracteritza per la seva música festiva i per les seves lletres humorístiques i fantasioses. El compositor dels temes d'aquest grup és el guitarrista Joan Miquel Oliver. El nom d'Antoni, aprofito doncs per recordar que aquest nom d'Antoni Afont es deu a una companya d'universitat que els va acompanyar durant el període de formació. Amb un programa del Canal 33, Bestiari Il·lustrat, aquest guitarrista, el Joan Miquel Oliver, va revelar que, com que eren un grup de cinc homes, els feia gràcia que el nom del grup fos de dona. I el més sonor dels noms de les companyes de la facultat era Antoni Afont, que a més va aparèixer per primer cop en públic en aquell programa. I bé, i ara llegiré la segona part d'aquest article Et seguim estimant, Urruti, una segona part que he posat per títol La nit heroica contra el Göteborg i el fatal accident. I diu així: la victòria a la Lliga va permetre, a la Lliga 1984-85, com he referit abans, va permetre al Barça participar a la següent edició de la Copa d'Europa, 1985-86. Després d'eliminar, entre d'altres, el vigent campió, la Juventus, el Barça va superar el Göteborg en una èpica semifinal en què el conjunt de Venables va anivellar l'avantatge de 3-0 que duien els suecs de l'anada gràcies al hat-trick de Pichi Alonso, que va fer que s'arribés a la tanda de penals. Aquí la figura de l'Urruti va tornar a emergir. No solament va aturar un llançament que d'haver entrat hagués donat la classificació al Göteborg, sinó que tot seguit, en el curull de l'atreviment o de la temeritat, ell mateix va transformar un penal que equivalia a l'empat i que després, gràcies a una errada d'un jugador suec i a l'encert de Víctor, classificaria el Barça per la final de Sevilla. Allà, a la capital andalusa, amb 40.000 seguidors blaugrana, entre els quals m'hi comptava, deixeu-m'ho dir, davant l'Esteboa, també hi hagué penals, un parell aturats per l'Urruti, però la Copa Europa va volar a Bucarest, provocant un dels fets més tristos de la història del club català. Després d'aquesta final, el Barça va fitxar un altre basc per la porteria, Andoni Zubizarreta, i l'Urruti quedà relegat a la suplència en les dues següents temporades, després de les quals optà per la retirada. Vinculat a l'agrupació Barça Jugadors, el carismàtic porter va tenir un final tràgic la matinada del 24 de maig de 2001, quan, tornant a Barcelona des de Sitges, va patir un accident que li costà la vida. Tenia 49 anys. Han passat 4 dècades del famós Urruti t'estimo, i la gent seguim estimant i recordant aquell porter de caràcter alegre, extrovertit i bromista que ronda per l'univers mentre ressona la veu del mestre Puyol evocant la gesta que ha entrat per dret propi dins la memòria popular.
Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you.
Acabem d'escoltar el Frank Sinatra amb la seva filla Nancy interpretant el conegut tema Something Stupid. Bé, deixem el recordat Urruti i anem a una altra efemèride, perquè aquest mes de març ha fet 100 anys del naixement d'Antonio González Batista. I qui era aquest senyor? Doncs aquest senyor era conegut com el Pescaïlla. I si encara no en teniu prou per aquesta dada, doncs direm que el Pescaïlla era ni més ni menys que el marit de la Lola Flores. Potser encara és més conegut per això. Bé, doncs repassarem una mica la trajectòria del Pescaïlla, que s'ho mereix. L'Antonio González Batista va néixer, doncs ara fa 100 anys, a Barcelona, ha fet 100 anys a principis d'aquest mes de març. Va néixer el 3 de març de 1925 i va morir a Alcobendas el 12 de novembre de 1999. Va ser cantant i guitarrista de flamenc i rumba i és considerat un dels pares de la rumba catalana. El seu avi, Manuel González Xindo, era un tractant de cavalls que s'havia instal·lat a la Barceloneta quan va haver d'abandonar Múrcia per problemes amb la Guàrdia Civil. Xindo tingué 3 o 4 fills, un d'ells bon guitarrista i venedor de peix al barri mariner de la Barceloneta, motiu pel qual se'l coneixia com a Pescadilla o el Sardineta. Aquest es va casar amb la gracienca Antònia Batista i se'n va anar a viure amb ella al barri de Gràcia. El matrimoni format pel Sardineta i l'Antònia tingué 4 fills i una filla, un dels quals era l'Antonio, el Pescaïlla, qui va heredar el mal nom de l'ofici del seu pare, però també era conegut per la família com a l'oncle Aito. Ja d'adult, es va casar a Barcelona pel ritus gitano amb la bailaora Dolores Amaya Moreno, neboda de la Carmen Amaya i de la Xunga, també. Amb ella va tenir una filla, Antònia, el 1955. L'artista, l'Antonio, va acabar abandonant les dues, la mare i la filla, per ajuntar-se amb la Lola Flores, a la qual va conèixer mitjançant el Manolo Caracol, un altre nom il·lustre del Cantejondo. La faraona, com es coneixia la Lola Flores, mantenia un complicat idili amb el Manolo Caracol, precisament. El 27 d'octubre de 1957, Antonio González, el Pescaïlla i la Lola Flores van formalitzar el seu amor amb un casament al monestir de l'Escorial. Amb la núvia embarassada de 3 mesos, el casament es va celebrar a les 6 del matí, ja que es temia que hi acudís un enfurismat Manolo Caracol. Amb la Lola Flores van tenir 3 fills, la Lolita, nascuda el 1958, l'Antonio, que va néixer el 1961 i va morir el 1995, i la Rosario, el 1963. Tots ells, doncs, vinculats també a la música. Un familiar del Pescaïlla, Manolo González Patata, explica en una entrevista que el creador de la rumba catalana va ser el seu oncle Joan González, germà del Pescaïlla. El Joan, a qui li deien l'oncle Polla, tocava tota mena de música i era assidu de la taverna flamenca El Charco de la Pava, al carrer Escudellers de Barcelona. Entre 1958 i 1959 hi va conèixer un mariner sud-americà mentre hi actuava. El mariner va acompanyar amb el bongo l'actuació de González i entre tots dos van improvisar així el ritme primigeni de l'actual rumba catalana. Aquella mateixa nit, Joan González ja es va empescar el ventilador, la peculiar tècnica que es basa en picar la caixa de la guitarra amb la mà mentre es toca. De seguida, el seu germà Antonio, el Pescaïlla, va afegir el seu toc personal a aquest nou ritme i el va popularitzar amb els amics i després a tota Gràcia i a la ciutat sencera. Cal dir, però, que, en opinió de diversos autors, la rumba del Pescaïlla no era ben bé la que actualment coneixem com a catalana, sinó més aviat flamenca. Tant Cisco Carbonell, líder de Sabor de Gràcia, com el net del Paret, el rumbista del Paret, Dani Pubill, són del parer que el creador indiscutible de la rumba catalana va ser el Paret. Un cop els González havien introduït la rumba catalana, el Paret, aquí l'època, aquella època vivia al Portal de Barcelona, s'interessà per aquest nou ritme i el va perfeccionar amb forces innovacions. A banda de la salsa sud-americana, Paret hi va incorporar el rock dels 60. Va ser ell qui va fer triomfar el rumba a la televisió i arreu de l'Estat. Bé, abans de continuar, ens queda poc també, tampoc es tracta d'enrotllar-se massa, però abans de continuar, doncs a veure, sentim ja d'una vegada el Pescaïlla I amb el tema que he triat es diu Si jo pudiera detener el tiempo.
Si yo pudiera detener el tiempo, eternizarlo todo en ese día. Si yo pudiera detener el tiempo, ahora mismo lo haría. Vida mía, que se quedarán quietos dos momentos tuyos que son míos, que ya no caminarán los relojes, los vientos y las aguas de los ríos. Si yo pudiera detener el tiempo, ahora mismo lo haría, vida mía, a ti mi amor, estando contigo, dejar sin movimiento todo alrededor, y entonces, en ese momento, hacer que se detenga el tiempo, si yo pudiera detener el tiempo, ahora mismo lo haría. Vida mía.
Molt bé, i ara anem ja a acabar de repassar la trajectòria del Pescaïlla. El matrimoni entre l'Antoni González i la Lola Flores va participar el 1959 a la pel·lícula Maria de la O, de Ramon Torrado. Aviat, la popularitat de la faraona va eclipsar la figura del marit i la prometedora carrera musical del Pescaïlla va anar quedant supeditada a la de la Lola Flores. Els primers enregistraments del Pescaïlla al seu costat daten del 1964. Més endavant va treure diversos singles i les seves cançons van formar part de nombrosos recopilatoris del segell discogràfic Belter, amb el qual va gravar durant la primera època. El temperament de la Lola Flores i el seu carisma artístic van fer passar a un segon pla la figura de González, que va assumir la situació i va deixar pràcticament de gravar discos. Malgrat els auguris, la relació es va mantenir ferma contra vent i marea durant 38 anys. Al maig de 1995 va morir la Lola i el seu fill Antonio en un interval de 14 dies, la qual cosa va representar un dur cop pel Pescaïlla, un cop que mai va arribar a superar. Va morir a Madrid, al Covendas, com he dit al principi, el 12 de novembre de 1999, a causa d'una malaltia hepàtica arrossegada des de feia llarg temps. Tenia 73 anys. Aquest català, que es pot considerar gairebé universal, està enterrat al cementiri de la Modena amb la seva dona i el seu fill. El Pescaïlla, famós per adaptar al seu estil cançons alienes o populars, més que com a compositor, ja que en els registres de la Societat General d'Autors només figura com a autor de dos temes. Entre les seves interpretacions més destacades hi ha Sarandonga, Cada vez que me miras, Levántate, Strangers in the Night, La chica de Ipanema, Si yo pudiera detener el tiempo, la que hem escoltat abans, Sabor a mi, o la que ara escoltarem a continuació i és la que tanquem doncs, aquest repàs del Pescaïlla, Trolerenle.
Porque te quiero bien. no me vienes a ver, esperando y esperando, y no me vienes a ver.
Vinga, i ara canviem radicalment de tema. Estem encara dintre de la Quaresma i per això doncs, ara parlaré de quatre cosetes de la Quaresma. Potser ja ho he fet en altres ocasions, però bueno, doncs mira, també va bé refrescar la memòria. Agafo el llibre Festes i tradicions populars de Catalunya del Valeri, del folclorista Valeri Serra i Boldú, i a l'apartat que diu Notes folclòriques de Quaresma és el que llegiré ara a continuació i anirem convidant-ho a música. Diu que tot el que es relaciona amb la Quaresma, anomenada també pel poble quarantena o quadragèsima, en record dels 40 dies que Jesucrist dejunà al desert, comporta la idea de privació, penitència i mortificació, sobretot recordant l'antiga disciplina de l'Església. Per aquest motiu, sens dubte, ha dit la musa popular eixelebradament, la Quaresma mai vingués. Estem parlant d'això de temps antics, eh? Avui dia sembla que això de la Quaresma mai vingués ja no es té en compte per la majoria de la gent. Més encara, per indicar l'extraordinària duració d'una cosa i d'una persona que és extremament alta, diem que és més que la Quaresma. I en tot ve compresa en 7 setmanes, una d'elles incompleta. Segons que indica aquesta endevinalla, la solució és la Quaresma. De 7 germanes que som, jo vaig néixer la primera, i sóc la que compto jo menys temps que totes elles. La Quaresma té la seva representació iconogràfica en una dona xuclada de carns amb 7 peus, la qual du a la mà esquerra un bacallà i sosté amb la dreta un cistell de verdures i hortalisses, portant a més penjat un peix distint. Aquesta figura, de cartró o de fusta empastifada per un emblanquinador, solia posar-se penjada a les bacallaneries i cada diumenge de Quaresma que transcorria se li tallava un peu. Això era general a Barcelona a principis i fins i tot ben entrat al segle passat, es refereix al segle XIX. A les nostres masies i cases pairals de muntanya, el costum encara és viu. En moltes es forma la figura retallant una butlla de la Santa Creuada d'anys anteriors i a la comarca de Solsona és anomenada la Serraïna, el nom de la qual sembla que refereix als serraïns i ens recorda la versió del poble, tant per a la raça enemiga del cristianisme com per la figura que representa. Com aquí, és el calendari quaresmal i passada la setmana setena, hom la crema solemnament.
Amb un tros de
Ha estat el Cisa amb el tema L'home dibuixat. I seguim amb el Valeri Serra i Boldú i la Quaresma. Diu que potser d'aquest tallar de cames de la figura al·legòrica de la Quaresma naixeria el costum un dia popular a tots els pobles de Catalunya de serrar la vella, practicada pels nostres bailets que anaven per les cases demanant llaminadures o bé ous i botifarra després de fer el simulacre de serrar les potes de la vella mentre cantaven uns versos que després han anat a parar en una cantarella per a fer ball rodó als petits. On va arrelar fermament el costum va ser a la comarca del Vallès. En arribar el dimecres de la quarta setmana de Quaresma, els infants, en grups de 4 o 5, proveïts d'una serra i d'un cistell almenys, perquè en certs pobles portaven un bastó llarg, sovint rematat per una auca de rodolins, anaven de casa en casa preguntant «Voleu que fem serrar la vella?» Si els contestaven afirmativament, simulaven serrar qualsevol pal o tronc i recitaven acompassadament aquests versos. Serra la vella vella serra. Mestressa, porteu ous, que demà serà dijous. Mestressa, porteu diners, que la serra no pot més. Mestressa, porteu cansalada, que la serra està embossada. Mestressa, porteu vi, que la serra no pot seguir. Després continuen cantant. Virolet Sant Pere, virolet Sant Pau, que veniu de Roma, que portau corona de Sant Nicolau. Altra vegada tornaven a dir, sense cantar, per les velles caldo d'estrelles, pels hereus caldo de peus, pels fadrins caldo d'escorpins, pels casats caldo de gats, per les joves caldo de polles. Tornaven al virolet Sant Pere cantat i després recitaven, des del calaix i el punador vinguin ous a la cistella, des del calaix i el calaixó vinguin ous al cistelló, que és el que importa. Si, en canvi, en alguna casa no accedien a serrar, o, cosa que és igual, no els donaven allò acostumat, aleshores s'allunyaven cantant «La cloc, cloc, la cloc, cloc, polls i lloques, polls i lloques, la cloc, cloc, la cloc, cloc, polls i lloques, tot fos mort». Goya ens ha deixat també un quadre símbol de la mitja Quaresma en què serren una figura per la meitat.
Vinyes verdes vora el mar, ara que el vent no remuga, us feu més verdes i encara teniu la fulla poruga. Vinyes verdes del coster, sou més fines que l'userda, verd vora el blau mariner, vinyes amb la fruita verda, vinyes verdes del coster. Vinyes verdes del repòs, vora la vela que passa, cap al mar vincleu el cos, sense decantar-vos massa. Vinyes verdes, soledat, pel verd en l'hora calenta, raïm i set retallat, damunt la terra lluenta, vinyes verdes, soledat. Vinyes que dieu adéu al llagut i a la gavina i al pissarrallet de neu, cara neix i cara fina, vinyes verdes del meu cor. El cep s'adorm la tarda, raïm negre, pa amb pudor, aigua penyal i besada, vinyes verdes del meu cor. Vinyes verdes vora el mar, verdes a punta de dia, verd suada cap al tard, fem-nos sempre companyia, vinyes verdes vora el mar.
Vinyes verdes vora el mar, interpretat per Lluís Llach. I bé, quatre cosetes més, encara sobre la Quaresma, i que ens explica el Valeri Serra i Boldú. Diu, però amb tota l'austeritat que es vulgui, la Quaresma és la missatgera del bon temps. Ve després dels rigors hivernals, quan ja la primavera s'inicia amb la bonança de la temperatura i al camp broten arbres i plantes i les flors comencen a obrir-se. Són les violetes les primeres a florir. Perquè ho fan en aquest temps, són anomenades violetes de Quaresma i també violetes de confessar, perquè aquesta és l'època del compliment pasqual, acte que implica un cert recolliment, que s'avé amb el caràcter místic de l'ambient, saturat de poesia amb el res diari del rosari al capvespre, amb la visita de la butlla, l'hora del catecisme per als nens, el cant del miserere i altres pràctiques pietoses. Diguem, finalment, que sol anomenar-se Quaresma alta com més distant cau del dia any nou, i al contrari, és Quaresma baixa quan comença els primers dies de febrer. Aquest any, doncs, estem a la Quaresma alta. Deixem ja, doncs, a la Quaresma, passem a un altre tema, però abans escoltem un grup de principi dels anys 60 que es deia The Jaguars amb el tema Get It.
Cadillac car,
oh, where can I get me a Cadillac car? I don't have it now, but I can get it.
Get it.
I don't have it now, but I can get it.
Get it.
I don't have it now, but I can get it.
Get it.
Well, I do the best I can. Words to say, get it.
Get it.
Get it. Get it. Get it.
Diamond ring,
diamond ring. Oh, where can I get me a diamond ring? I don't have it now, but I can get it.
Get it.
I don't have it now, but I can get it.
Get it.
I don't have it now, but I can get it.
Get it.
Well, I do the best I can. Words to say.
I encara algun apunt més sobre aquests, els Jaguars. Aquest grup va existir en nord-americà, va existir entre 1956 i 1967 i estava format per Charlie Daniels, Ward Darley i un altre nom que m'ha cridat l'atenció, Vic, igual que la capital d'Osona, Catalano. Vic Catalano, un dels components de Jaguars, que eren especialistes en rockabilly i doo-wop, com a demostra el tema que acabem d'escoltar. Bé, avui no tinc ganes ja de parlar més, tinc preparada música i anirem a posar música d'aquí fins que s'acabi ja doncs, el temps d'aquest programa. Ara, com no, els Beatles, amb un dels temes del primer àlbum, Misery.
Thank you.
Bé, amb aquesta cançó no se sentia ben bé la veu, i això és, diu el síndic, que és un problema de gravació, és que està gravat separadament i la veu estava gravada amb mono. Bé, sigui com sigui, doncs no ens aturem i sentim més música. Ara sentim els Manel amb el tema La gent normal.
S'havia estat cultivant per Grècia i havia après que és tan important viatjar. I jo escoltava i deia, sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet on va mirar i va dir, vull viure com viuen els altres. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb qui dormen els altres. Ficar-me al llit amb gent normal com tu. I assumint aquell paper vaig dir, bé, veurem què s'hi pot fer. Vaig passejar-la pel mercat del barri. Em va semblar un escenari adequat. Fes veure que no tens ni un duro. I va riure i va dir, quina gràcia, que boig estàs, ets molt divertit. Doncs, francament, maca, no em sembla que ningú estigui rient aquí. Ja t'ho has pensat, que això de viure com ho fan els altres, veure les coses que veu la gent normal, dormir amb qui dormen els altres, ficar-te al llit amb gent normal com jo. Però ella no res i m'agafava del bracet. Comparteix pis amb estranys, busca una feina formal, puja al metro pels matins, ves al cine alguna nit, però igualment mai entendràs el que és anar comptant els anys esperant la solució que s'emporta. Comparteix la gent normal, mai entendràs el fracàs dels altres, mai comprendràs com els somnis se'ns van quedant, en riure i veure i anar tirant, i si es pot, follar de tant en tant.
La gent normal, una cançó original del grup Pulp, que cada vegada que la sento m'esborrono. És que la trobo sensacional. Bé, seguim amb música, amb l'estona que ens queda, i ara un altre dels grans del rock, Roy Orbison, amb el tema Mean Woman Blues.
Well, I got a woman mean as she can be. I got a woman mean as she can be. She got shapely hips, yeah. Boy, she makes a royal face. I got a woman mean as she can be.
understood. Everything I do, well, I sure do it good. Yeah, mean as she can be.
Del Roy Orbison a Tina Turner i tiro per qui en toca. El tema A Fool in Love.
Oh, there's something on my mind. Won't somebody please tell me what's wrong.
Tell me one more time.
I per acabar aquest repertori, escoltem The Shadows amb el tema FBI, en català FBI. I amb el so inconfusible del The Shadows tanquem aquest programa d'avui. Gràcies una vegada més per acompanyar-nos i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.
strange kind of fashion. There's a wrong and a right. Don't ever, never fight near a tree.
Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
Senyors i senyors, bon dia. Aquest és el programa 235 de A 50 del 60 o A 60 del 50. Un servidor, Víctor Lluelles, i això